Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
4 sobre les 2. Ahir va tindre lloc, com cada 15, 14, 16 de desembre, la Junta General d'Accionistes del Villarreal Club de Futbol. Allà on Fernando Roig explica els comptes de l'any anterior i el pressupost de l'any en curs. Com diem, el president del Villarreal Club de Futbol i els consellers de l'entitat, amb una assemblea que, bueno, pues, està molt lluny de ser la d'altres clubs molt més grans, amb una massa social més repartida, amb un capital social més repartit, amb més diversitat i més lluita per fer-se amb el poder. Ja sabeu que el Villarreal Club de Futbol és de Roig i que n'hi ha un grup d'accionistes que en una primera oportunitat van buscar salvar el club de la mà de Pasqual Font de Mora i els que podien, o almenys intentarien salvar-lo, i en una segona etapa, en una ampliació de capital en la que alguns van invertir per a tindre i ser, pues, més testimonial que una altra cosa, part nominal de la entitat. Ahir Roig va explicar que el Villarreal va perdre la temporada anterior 14 milions d'euros. Bueno, va perdre un poc més, però com havia guanyat i tenia un remanent ahí de 2-3 quilos, pues en la compensació d'uns dels altres, les pèrdues del curs que hem acabat són de 14 milions. Mentre que pressuposem un pressupost per a esta temporada vinent de 143 quilos. Més o menys el Villarreal Club de Futbol ve a manejar-se des de fa un temps per aquestes quantitats. El problema és que per una cosa o una altra, sempre, últimament, acabem allargant-ho una miqueta. Este últim any, que havia pressupostat 143 quilos, hem acabat ingressant 156 i hem acabat gastant 178. La meva pregunta és, quant d'important és per als groguets i per al seguidor mig del Villarreal Club de Futbol aquestes coses? Està clar que un club de futbol quebrat, sense un duro o sense inversió, és un club mort. Només teniu que veure el València el que passa. Té un president, un propietari, que no invertís, que només fa que replegar, que cobrar, que vendre i no fica un clau. Per lo tant, l'equip va perdent nivell competitiu i capacitat competitiva. La del Villarreal va vindre un dia així, el president del Villarreal ho va explicar fàcil. No n'hi ha una matemàtica més clara que la que va vindre a dir així. Sempre estem uns 20 quilos per damunt de lo que toca. Per què? Bueno, perquè, més o menys, és la quantitat en la que ells creuen que poden manejar-se i que el Villarreal pot arribar a ser competitiu per a estar prop dels de dalt i per entrar en Europa. Si entres en Europa, i sos 20 quilos de més, se compensen. Si no entres en Europa, i sos 20 quilos de més, se tenen que compensar via venta. Si fas una molt bona venta i recaptes diners com va passar aquest estiu passat, pues pots invertir més de lo que tenies previst o pressupostat. Si no, pues tens que jugar en lo que estem jugant. Jugadors veterans, futbolistes que acaben contracte i apostes de gent jove que a llarg plaç poden justificar aquest gasto. El pressupost del Villarreal en 143 quilos és el 6, el 7 d'esta lliga. O siga, és un pressupost que t'apropa a estar a Europa. Si fos una classificació per lo que invertisses, el Villarreal estaria ahí, pata a pata. Però, per desgràcia, això no assegura res. De fa un temps, són molts els clubs de futbol que intenten fer el que fa el Villarreal, amb més o menys sort. Per ara, el Villarreal no li està eixint malament. Ara analitzarem aquests contes que va, com diem, explicar ahir, o que va contar ahir el president del Villarreal en aquesta Junta General d'Accionistes, que, perquè vos feu una idea, va durar 3 minuts i mig. N'hi ha juntes generals de clubs que duren 3 dies. La del Villarreal Club de Futbol, més o menys 3 minuts i mig. De tot l'altre, avui és prèvia del partit contra el Rayo. A les 5 menys quart parla Marcelino García Toral. Ara mateix el Villarreal, si no canvia, té 7 lesionats i 3 sancionats. En total, 10 futbolistes que no van a poder estar per a jugar davant del Rayo. El Villarreal està en un moment delicat. Suma 3 derrotes seguides i 5 partits seguits sense guanyar. 3 derrotes seguides que signifiquen la pitjor ratxa de Marcelino des de que va arribar al Villarreal. Si perd contra el Rayo, firmarà el seu pitjor registre de la seva història. Qui ho anava a dir? Fa 3 setmanes, tot això era Disneylandia. Tot estava de puta mare. Des de que ha començat desembre, no alcem cap. El Rayo, per la seva banda, va al revés. Estava fet un desastre i la seva victòria en Copa, que anava palmant, i la remuntada que va fer, diu el seu tècnic, els va fer canviar el pas i la dinàmica. Li van guanyar al València i ara venen d'empatar-li a tot un Real Madrid de Vinícius i companyia. Demà, a les 9:30 de la nit, diuen els que saben del temps, que farà entre 10 i 11 graus de temperatura, amb un 85% d'humitat. Més o menys com si anares a veure el futbol dins d'una nevera. Perquè 11 graus així, a les 9:30, sentaeja ahir, menys mal que està tot cobert, i en la que cau, pues, fred. Però fred del de veres. Però tot això no lleva que demà, mira, com és el futbol, tens l'oportunitat de reafirmar que estàs mal o de colp estar bé. Este partit és el de la dana. Si el guanyem, tornarem a la 5ª plaça i tornarem a dependre de nosaltres mateixa per a ser quarts. És a dir, per a limpiar a l'Atlètic Club d'aquesta plaça que ara pareix que és impossible. El primer pas és guanyar-li al Rayo. I no va ser fàcil. Tornem allò de apretar, lluitar, patir, resar i, si és possible, guanyar. Si no canvien les coses, el 11 del Villarreal per a la nit de demà, Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Quin seria?
Porter Júnior, Pau Navarro, Albiol, vaig a ficar a Vallí i a Cardona en defensa, Gueye i Comesaña al mig, Van de Espino i Denis i davant a Yozo i Barri.
Van de Espino i Denis.
Si vostè tira una altra, Pino en l'esquerra i Cabanes en la dreta.
Bueno, Marcelino té que decidir. Fàcil no va ser. I bé, no estem. Tot fa pensar que el Rayo mos va fer passar canutes. Però és el que toca. Ara estem en un moment en el que no hi sent les coses i en el futbol, quan passa això, normalment sempre acaba complicant-se el doble. Jo crec que al Villarreal Club de Futbol, a banda de les lesions, a banda de tot el que hem parlat, li ha fet molt de mal la tabalà de Pontevedra. El que tot era tranquil·litat, seguretat i bon rotllo, ja no ho és. Ja n'hi ha dubtes, ja està molta gent senyalada, ja n'hi ha futbolista que sap que va jugar poc, ja tens el tècnic enfadat i tens a la gent, pues això, mosca. Per cert, estem en el discurs este i la polèmica de si Marce pot demanar o no que la gent anime. Crec que tant Marce pot dir que estaria millor que de vegades quan li peguem foc a la caldera, com que els que li peguen foc a la caldera estiguen hasta el gorro perquè no els ajuda ningú, com el que va al futbol i diu a mi que m'animen. Què és el millor? Pues, és una balança complicada. El millor seria tindre un camp que apretara, que animara, que fera ruido, que assustara, que acollonara, que amedrentara a àrbits i rivals. Això és la hipòtesi. Després, com s'arriba ahir? és un camí que te porta a certes coses bones, coses roïns, és l'eterna discussió. El que està clar és que demà els caneu, ja que fa fred, podríem apretar una miqueta. Demà toca guanyar. Si volem oblidar-nos de dubtes, coses rares, pors i de més misèries. Mira, anem a intentar contribuir a la causa. Tinc dos entrades per a demà en el Villarreal Rayo Vallecano, les 9:30, ja sabeu. Calçoter de felpa, camiseta interior gorda, bufanda, guants, abrigo i apretar. Entre tots els que, a part de que vos subscrigueu, comenteu en el canal de YouTube de la ràdio, sortejarem al final del programa les dos entrades. Així que ja ho sabeu. Si teniu ganes d'anar, si sou dels valents de dir jo vaig, anime i a més tinc clar que guanyem, ja sabeu, vos esperem. A veure si entre tots fem que el Villarreal de futbol li canvi un poc la fortuna i la sorteta. A partir d'ahí, com diem, el Villarreal entrena esta vesprada. L'únic dubte que tenim és on està Logan Costa, Rubio, perquè ahir tu l'has vist en algun lloc?
Jo no l'he vist.
Jo tampoc. Per tant, d'on està Logan? I ja allargant-ho, on està Terrats? El que tampoc han vist de fa temps.
La seva lesió crec que no era per a tant.
Sí, sí. Sí, sí. Ni en foto. Així que aquesta és la situació. I esta vesprada parla Marte. L'escoltarem demà. A veure què diu l'entrenador del Villarreal. Supose que se li preguntarà per la situació dels futbolistes, dirà allò de somos los que somos y no nos vamos a quejar, i a partir d'ahí, pues armar caro, perquè l'equip que has dit està bé. I el banquillo? Quina banqueta pots fer, Marcelino, pa demà?
Canguala, Bernat, Gerard Moreno...
El xaval del C, del B de porter.
I, sí, i gent del B.
I xavals del B. Thiago Ojeda...
Cabanes si no entra en el 11.
Cabanes si no és titular... Abans de començar, vos dono una dada d'aixes que fan pensar. Li ha dit a Rubio, mira'm a veure les 5 grans lligues, les 5 grandes ligues, quants equips no han estat capaços de mantenir la porteria a 0 cap partit després de 17 jornades, o 16, que és el que tenim nosaltres, competint. I en tota Europa seria, és a dir, l'Europa difícil, l'Europa competitiva, l'Europa que tu te pots comparar. Quin club encara no ha dit la porteria està a 0?
En 0, el Montpellier i el Bochum.
Dos equips en tota Europa en les 5 grans lligues, Itàlia, l'Anglaterra, Alemanya, França i Espanya, només n'hi ha dos que encara no saben el que és mantindre la porteria a 0. Darrere d'aquests dos, que per cert són els dos colistes, ja que dir-ho, són els últims, 15 equips només han mantingut la porteria a 0 un partit.
Sí, així en una volta només està el Como de Fàbregas, el Parma, el Ipswich Town, el Leicester, el Wolverhampton, el Southampton, però...
Tot són Hampton, ahí, eh?
Torna a dir, ningú d'això supera el lloc 14 en la seva taula.
Claro. N'hi ha 4 o 5 equips en Anglaterra que només han mantingut la porteria a 0 un partit. N'hi ha 2 en la Itàlia i nosaltres. No? Vosaltres som l'únic, equip de la Lliga Espanyola o l'equip de la Lliga Espanyola que menys porteries a 0 ha aconseguit des de que ha començat això a rodar. Pues és el que hi ha. Com diu Rubio, tots els altres estan per baixar o prop d'estar per baixar o en la zona mitja baixa, en la zona torpe, vamos. Tu estàs del quint de la Lliga. Està clar que la pegada o la força de cara a gol és el que te fa ser diferencial. 18 sobre les 2.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Vilarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Vila-real tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Bon Nadal.
Smart Mobility Systems. Especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
21 sobre les 2. Com ja sabeu, estem a punt de començar. Quan comença el mercat de fitxatges?
El 2 de gener, perquè l'1 no se treballa.
Vale. Bueno, algú treballa l'1, eh? Però ja sabeu que el Vila-real Club de Futbol estava ahí en la disyuntiva de decidir què fer. Per el que jo sé, Marcelino sí que vol que anem al mercat. A partir d'ahí, els moviments ja sabeu que estan centrats en un defensa i un davanter o un futbolista que pugui actuar en diverses posicions del front d'atac. L'eterno Guedes, que sempre sona, i per sonar va sonar moltes coses. Avui ne sona un que ja va sonar aquest estiu i que a hores d'ara acaba contracte en juny i per lo tant sembla que com saben que se la pira el volen col·locar per dos quilates. O va al club que el volia en juny i el club vol pagar els dos quilos, o se n'anirà en juny i no cobrarà res el seu club. Qui és el futbolista i qui diuen que el vol?
Sí, Rubén Vargas és el futbolista, és de Suïssa, va anar a l'Eurocopa, de fet crec que li va marcar un gol a Itàlia en la primera eliminatòria, i bueno, a veure, si algú dirà, també s'ha lesionat este any 5 setmanes, Ja, però bueno, és un jugador internacional per Suïssa que no és una mala selecció.
O sea, és un jugador internacional per Suïssa que ara mateixa, si tu pogueres contratar com a lliure, és una bona inversió. O sea, és una bona alternativa. El que diu el senyor, com diuen, este bon xic?
Florian Plettenberg, l'únic que és conegut per Pletigoal.
Pletigoal. Tu que maneges a tota esta gent,
este
home...
Este, normalment quan treu la pistola...
Tocar-ho o no tocar-ho?
Quan treu la pistola és perquè n'hi ha per dalt.
O sea, quan tira, sol clavar, no?
Normalment. Veurem.
Però, claro... També se cura en salut, perquè la llista dels pretendientes de Vargas és més llarga que un dia sense pa.
Sí, el Gladbach, l'Eintracht i també el Sevilla.
Aixina de primeres. Doncs pues bueno, mirarem a veure què decidís el Vila-Ralco de futbol o què no decidís. Recordeu que tenim dos entrades per al Rayo Vallecano i que aquells que vulgueu vindre podeu entrar en el... Anava a dir plataforma, bueno, en el...
És una plataforma, realment.
Sí, sí, en el YouTube de la ràdio. I allí, pues, ens digueu la vostra versió, la vostra opinió, la vostra sensació, la vostra visió, el que vulgueu dir, i entre tots sortejarem les entrades. Per ara veig poc ambient, eh? Hi ha algú que diu, jo tinc tres passes que treballem de nit, no jodas. Entre les tres passes de Juan Mata, bon nom. I les dos que matos volen col·locar, espavileu, eh? Algú voldrà anar a veure el Villarreal Rayo, no?
Jo espero que demà siguem de 7.000, eh?
Tu creus que demà serem de 7.000?
A veure,
t'ha dit que li preguntaràs el del temps. Quina temperatura fa demà? 10 graus, 10
graus,
no?
10 graus. Però jo tinc aquesta miqueta de por de dir, bueno, demà és 9 i mitja, el dia següent n'hi ha que fer vida normal i li sumes que 10 graus.
Sí, sí. Bueno, el que vulga vindre, ja sap.
Epa, el que siga valent.
El que siga valent, que s'apunte. Mira, jo les vull que bona vida Segorbe. Bueno, pues Dani, per ara te les emportaries tu, aixina com aquell que diu. Però, a veure si n'hi ha més gent. Lo d'ahir, Junta General d'Accionistes del Vila-Real Club de Futbol, és a dir, repàs als compters del Club Groguet, com estan, com estem i quin és el nivell econòmic del Vila-Real a hores d'ara. L'any passat vam anunciar un pressupost idèntic al d'este, 143 quilos. Però perquè vegeu que el futbol és canviant, per què va pujar el pressupost de l'any passat, Rubio? Per què creus tu?
En gener van fer un esforç de dura. Pues ja va allí a Guedes, a Mosquera, a Bertran...
Vos va entrar la por al cos i van dir, així n'hi ha que espavilar. Que vinga el tio Marce i comencem a portar gent, perquè això el carro va pel Pedregal. I d'ahí que van passar de 143... al que Roig va dir ahir.
Los resultados del ejercicio 23-24 han sido los siguientes. Hemos ingresado 162.760.000 euros y con unos gastos de 178.780.000 euros. 178.780.000 euros. Y nos ha dado unos resultados negativos después de impuestos que han sido 1.895.000, 14.120.000 euros. La propuesta de los resultados de esta temporada del 2023-2024 es aplicar los resultados negativos, por tanto... Aplicamos a resultados negativos pendientes de compensar 14.120.000 euros, que han sido las pérdidas de la temporada 23-24.
14.120.000, que son las pérdidas de la temporada anterior. El Vila-Real, com diem, va pressupostar 143, va acabar gastant-se 178.780.000 i va ingressar 162.760.000. Com l'any anterior, crec que havia un superàvit de 3 quilos, no? Va ser la tira o l'altre, no sé quin era, perquè si no no quadra. Són 14 milions d'euros de pèrdua. 178 quilos, eh? Va costar el Vila-Real de l'any passat. 178. Per a este any, quin és el pressupost del Vila-Real ara mateix?
El presupuesto para la temporada 24-25 es de unos ingresos de 143.373.000 euros y unos gastos los mismos. Hemos hecho un presupuesto dentro del equilibrado, que eso es el inicio, es el presupuesto, luego el cumplir, como habitualmente hacemos. Pues el año pasado fueron los 14 y esperemos que este año sean superávit para poder compensar los déficits del año anterior. Entonces, pero la aprobación, lo que se pone a su caso es unos ingresos iguales a los gastos de 143.373.000 euros.
143 milions. Mireu, per fer una idea. 2020, Rubio, quin va ser el pressupost del Villarreal?
El 2020, 117.
2021?
2021, 138.
2022?
136.
Però va acabar sent de 187. O sigui, això se m'ho va parar una miqueta de mar, eh? Això és el de la obra del camp de futbol, no? Sí, 22, 23. Deuria ser el de la obra, claro. El que estàvem fent l'obra, el que ens han gastat la pasta en el camp. 23, any 23.
143 milions.
Que s'ha convertit en un de 178, més 35. I este any pressuposten 143. El primer que veus és que el Villarreal és un club que ara mateix, en el que ingressa televisivament, en el que ingressa de socio, en el que ingressa de publicitat, en el baremo que se maneja, té un pressupost de 140 quilos. 140. D'aixòs, si atenem el que va dir Roig així, 120 els trau, perquè serien uns 60 de televisió, 70, 60 algo, 64. Si estàs en Europa, i sos 20 d'Europa, te fan arribar a 40, a 80, perdó, i tot l'altre, pues, de 80 a 140, que són 60 quilos, pues, ja ho saps, socios, màrquetings, entrades i de més. I això és la quantitat que ara mateix maneja el Villarreal de futbol. Mira, lo de les obres, perquè vos feu una idea, no és la mateixa obra, ni molt menys, però tampoc som vosaltres ells. El Barça, hipotèticament, tenia que tornar al camp que està construint o reconstruint este cap de setmana, el dia 21 de desembre. Ja ho han traslladat a març de desembre, a març de 2025. I comencen a dir que igual no està hasta octubre, novembre de l'any que ve. Recordeu que el Villarreal Club de Futbol va tornar en desembre i va fer l'obra rapidica, eh? Que no serà la misma obra, perquè bueno, el camp del Barça va ser la, vamos, no, bueno, jo crec que no va haver color i que va ser bueno. Però, pa que vos feu una idea de com i de quina manera havia fet les coses o havia treballat el Villarreal Club de Futbol a l'hora de fer la reforma i de l'economia, pues, equilibrar-la i estar compensats. Menos 14. O sea que si no entrem en Europa, tocarà apretar-se el cinturó. Rubio.
Una venda d'algun jugador que...
Claro, claro. Això ja va por delante, que diga que hey, si no, mos tocarà fer una venda. Que bueno... també és algo a lo que estem acostumats, algo a lo que s'estan acostumant també tots els clubs de futbol, ara mateixa. Claro, ahí totes les alarmes, totes les dianes, totes les fletxes senyala tot el món al mateix, que és Baena. Esperem que complisca Baena el que va dir, que si no ve un top 10 no se'n va. I a més, si ve un top 10 serien 65 quilos més. Però sí, si no arribes als objectius, perds nivell adquisitiu i nivell competitiu. Si no te'l generes tu, és a dir, si no el cries a casa, el tens que comprar. I tu ja tens un mercat en el que tens que arriscar en tiernos barris, logans costes, que són diners, eh? 14 quilates. I companyia. Per tant, pues, no serà fàcil. Però bueno, per ara mos hem sortit bé, que diuen els catalans, no? No veig jo que n'hi hagi desastre. Solem acertar.
Sí, sí, de moment. Normalment acertem.
A veure, este any, jo crec que Diego Conde no és una mala acció, Luis Junior és un meló per obrir, Cardona crec que han acertat, Costa crec que han acertat, Pape Gueye a coste cero crec que està ben tirat, què queda? Barry és un meló gran per obrir, però no té mala pinta en moltes coses.
Ayoce ha donat
Ayoce
molt.
És un tir a assegurar.
Pepe també ha donat prou, no, que ha jugat.
Passa que se m'ho han trencat tots, joder. 33 sobre les dos. Parlem del partit del Rayo i també de com està l'equip després d'aquestes tres palmatòries.
El Nadal es compartir.
El Nadal es reunirse con las personas que más estimes.
El Nadal es solidaridad.
¡El Nadal es magia!
Fundació Caixa Rural Vila-real vos desitja bon Nadal i feliç any 2025.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Hi ha algú que vulgui vindre o me té que agarrar de pressió?
No, sí, sí, hi ha gent que vol vindre.
Tia, menys mal. No me jodas que anem a sortejar en tres i la gent no vol anar ni de gratis.
Sí, sí, la gent vol anar.
Vale, vale, ja m'alegra, hombre, ja comença a haver moviment. Va, des d'acabar les tenim que sortejar. Parlant de moviment, s'ha parlat de tot, de la palmatòria, de lo que estem mal, de lo que estem bé, però també ha sigut trending topic així a Poble Groguet i al seu entorn, lo que va dir Marce de que estava el camp un poc gelat. Ahir els de la tertúlia es van preguntar què es pareixia d'ells això i lo que va dir Marce.
Bueno, jo crec que mira que Marce me cau bé i som marcelinista com Xus i és que estem així, però crec que aquesta frase ahir jo crec que no tocava. No tocava, perquè jo crec que l'afició ha demostrat enguany. Bueno, Marce ha estat una altra temporada així, però així mos diuen els come pipes i tot això i crec que ara no és aixina, crec que la gent anima. És veritat que potser és un partit que potser no vas guanyant i potser fa falta que la gent anime més, però no, l'entrenador pot dir que potser, no dic que sigui culpa, sinó dir nosaltres ens esforcem i l'afició té que esforçar-se més, crec que ahir no va estar encertada en això, per mi Marcelino. Sí, però mira, en Bilbao, que tu te recordes, que estàvem allà, que me pareix que tu m'ho vas comentar, no? Que tenien ells un poc de... L'afició
sí,
de Bilbao,
d'animació.
Un càstig que no van animar, se mos sentia més a nosaltres, que érem 300 o 400 allí, que a l'afició de Bilbao, i tampoc van guanyar. O sea, jo crec que hem estat en camps que l'afició ha estat al contrari, hem guanyat en el Bernabéu, hem guanyat en Barcelona, hem guanyat en València, en l'afició en contra,
sí, però,
i hem guanyat. Entonces, jo crec ja, que és més
això,
equip.
A veure.
Primer, no crec que estigui molt acertada ahir, jo... No, o sea, no compartís que ahir l'afició va estar
gelat.
Sí, però bueno, també és veritat que després dels tres partits que ens han regalat, claro. Gelat, així som una afició gelat. I el que diu al final crec que és on li dona la raó. Si estan fríos tenemos que calentarlos. Si és que si tu... A mi, jo marxa de la caire una carrera tonta de barri que va per un baló que no va cap puesto. Jo crec que ahir el partit estava gelat perquè els jugadors del nostre equip també estaven gelats i l'afició se contagia d'aquesta actitud. No som l'afició més calenta del món, està clar. Hem millorat en això, en el sí. Camp Nou, en la sonoritat i tot això, en el Camp Nou, vull dir, en l'estadi sí, reformat, és aixina. Crec que som una... Jo que he rodat, sobretot per ací, per el Mediterrani, crec que som una afició molt mediterrània, igual que la del Barça, la de l'Espanyol, que quan les coses van bé s'anima i tot això, però si no... Pues allí la gent va al teatre i passa inclús en Mestalla, que anant les coses bé se relaxen, ara que és d'això van contra el... però també en Mestalla n'hi ha molta més proporció de gent per tindre més gent, no sé,
que fa més soroll,
que fa més soroll. O sigui, al final jo crec que no som una afició diferent de ninguna de l'arco mediterrània fins a Múrcia, i després hi ha una altra cosa, és Andalusia, però és veritat que jo crec que Marcelino s'enganya tenint raó, perquè ahir justet jo me vaig fijar de que pareixia que, bueno, que estàvem de diumenge d'esperar, no sé, i però no va de dir, perquè en Pontevedra no estàvem i l'equip estuvo frío igual. Crec que no va de dir, però crec que pot tindre raó en que un poc de carinyo quan les coses van mal també està bé, però és veritat que la gent li té que naixer, i ahir no mos naixia ningú, perquè, bueno, jo és veritat que tinc la veu cascà. algo vaig apretar, però és que
així la gent l'encén que l'àrbit te pite mal.
L'àrbit, ja te dic, qualsevol jugar tonta d'una carrera que va, sí, sí. va, i un jugador que se gira i faig així a la grada, no sé, no ho tenim. Què és un tribunero? Bueno, però és que també és part del d'això, i a principi de temporada això passava. Jo he vist a Parejo apretant en una, quan el VAR revisava una jugada per veure que si era o no era, dient-nos apreteu i Comesaña, sí, sí. I no sé què.
I a Comac també ho fa sempre.
A Comac, Comesaña, pues mira, just els jugadors que no estan. Jo per això pense que s'enganya, que s'enganya en dir-ho. Pot tindre algo de raó, però que no
podia.
Però també te dic una altra cosa que volia remarcar. De 20 minuts de roda de premsa no ens podem quedar en tres, en una intervenció que siga el més important, perquè ahir van perdre contra el Betis jugant en 10. I crec que la gent li està donant massa importància a una cagà que ve darrere de moltes cagades, de molta gent, i de Marcelino, i dels jugadors, i tot, sí. Això, i que per això dic que no té molt nerviosa a la gent de l'equip,
als
que fan l'entrenatge de l'equip.
El que vull dir, primer que res, evidentment, jo crec que Marcelino, al qual jo també li tinc molt de respecte i molta estima, i crec que és un gran entrenador, però ahir s'equivoca. Crec que ahir ni mai és adequat que un entrenador ataque a la seva pròpia afició. Jo crec que això és un error per part d'ell, però bueno, tampoc anem a demonitzar-lo per això, perquè té altres coses molt millors. El que sí que puc dir és que me va sorprendre un poc, perquè Marcelino no mos coneix de fa 4 dies. O sigui, Marcelino va estar en una etapa anterior de 3 anys així, sap perfectíssimament com som vosaltres com a afició, en la mateixa afició, i en ell vam pujar de segona a primera divisió, vam arribar a cotes altes, en la mateixa afició, en ell vam arribar a quedar quarts en Lliga en l'etapa anterior, i en la mateixa afició estem 25 anys en primera, hem guanyat un títol, bueno, tot, sí, però jo... no vaig enrotllar.
Fiques el 1-2, se ven tot el món arriba, no sé, i comencem a jugar a valor mano, de punta a punta, sense fer un pas en profunditat, pues què volen? Que mos fiquem a votar fent això?
Sí.
Jo crec que estàs fora de lloc, lo de Marcelino, tampoc li ho vaig a tindre en compte.
No, jo tampoc.
Primera, perquè és mentira, perquè jo crec que justet està en l'afició, està, sí, animant més que mai.
Sí.
I jo tinc els xicolos del corner al costat i no van, sí, callar en tot el partit. O sigui, que, sí, això que no animem és mentira. I segon, com voleu que animem si sou vosaltres els primers que esteu? L'afició en fria. I vosaltres com estàveu en el camp? Sí. Crec que són primers és jugadors que mos tenen que contagiar una miqueta.
Tampoc som un equip que penicin els futbolistes. Que...
Bueno, pues, hasta así el tema. Per cert, n'hi ha gent que escriu al missatges de la ràdio, que tenim el canal obert per si algú vol també comentar, claro, que també té la seva oportunitat. Tu te recordes del telèfon que n'hi ha que cridar per comentar o no? Ah, sí? De memòria?
No, 648...
Ah, m'entorté, gràcies.
88-86-06.
Bueno, no sé com li diuen, però diu Marcelino, diu l'afició, perquè la roda de premsa li pregunten directament, és veritat, li pregunten, no trau ell el tema, no va en el tema apuntat en la mà per dir, voy a decir que no animáis. Algú li pregunta, no ves que la gente no animava o algo així, no? Li diu, no, què ve l'afició, no... Me recordo com era la pregunta, però bueno, sí. 42 sobre les dos. De futbol, mira, el Rayo ve així al revés que vosaltres. O sea, el Rayo portava una ratxa que no alça en cap. I al revés que vosaltres. Va en la Copa i remonten. Quan anàvem palmant, no? No em recordo contra qui jugaven.
Contra unionistes, van arribar contra, a l'1-0.
Contra unionistes. I d'ahí, que portaven no sé quants sense guanyar, guanyen al València en Mestalla i l'empaten al Madrid. I el seu tècnic és feliç i diu, xiquets, tenim que acostumar-vos que a vegades va mal i aprofitar quan va bé.
Sí, a veure, tenemos que ser conscientes de aceptar las dinámicas como equipo, como club. hoy en día hay grandes equipos en Europa sufriendo derrotas continuas. Entonces nosotros tenemos que aceptar que nos puede suceder, pero priorizando la reacción inmediata como ha sido, ¿no? Creo que el pasar en Copa después de empezar perdiendo nos vino genial, porque vuelves a ganar. El otro día ganar en Mestalla con una primera parte muy buena y una segunda en la que no me gustó, porque ya me conocéis, pero supimos resistir. Hoy poder hacer este partido, bueno, ahora vamos a dos partidos fuera de casa, que de ningún modo para mí son un termómetro, porque sabemos que vamos a Villarreal y vamos a Sevilla a jugar contra dos equipos que son superiores a nosotros, pero que no cabe ninguna duda que iremos a ganar sin complejos a los dos campos.
El Rayo venía de palmar en casa contra Las Palmas, U3, de perdre contra el Sevilla allá, U0, de perdre en casa contra el Athletic Club, U2, y d'anar perdent contra Unionistas en un moment clau, en el que van començar perdent 2-0, igual en el partit en el 54 i el salven en el 84. Al revés que vosaltres.
Que va ser el dia que jo dic, més a prompte ha marcat Unionistas el segon.
Sí, sí. I mira per a on, pues el Rayo li ha canviat el pas a la pel·lícula. Del nostre és el que havien dit al principi, Rubio. Un 11 de circumstàncies... Ah, una cosa. Tenim 3 sancionats per targeta. Venim de tindre'n 2 més antes. Tenim el Viol percebut, que és l'únic que queda ara. Vorà targeta al Viol demà, vamos, me jugué la mà. I n'hi ha una cosa que no me quadra. Som el segon equip de la Lliga amb més targetes grogues. El primer és el Valladolid. Però tu eres el segon. El Valladolid té 52 targetes i tu 49. Tu eres el segon en un partit menys. O sigui, el Valladolid ha jugat un partit més que tu i té 3 targetes grogues més que tu. Portes la mitja de targetes de tots els de baix, dels que les passen canutes. Però eres el cinquè equip que menys faltes fa de la Lliga. O sigui, som el que menys patades peguem i el que més targetes veiem. I vos dono un dato. Sabeu quins són els dos equips amb menys targetes de la Lliga? El Madrid i el Barça. Sabeu qui són els altres dos equips amb menys targetes de la Lliga? La Real i l'Atlètic Club. Sabeu que la Real i l'Atlètic Club són dos dels equips que més faltes fan de la Lliga? La Real és el que més faltes fa?
En camp contrari.
Vale, pues eso. O sea, o tú eres idiota, o la mayoría son per protestar, o no saben pegar patades. Pero es que no cuadra. Eres dels que menos pegues menos patades, que vamos, no pegues una pata ni per demanar perdó, i veus targetes a mansalva. Per això t'es tan sancionats. No sé. Ha quedat en Luque Navenavar per a opinar de lo de tot un poc.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan. Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Vila Real y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Va, recordeu que estem ahí sortejant les entrades, que ho fem no res. Mira, escriu Jofre des de Suècia. Mi nombre es Jofre, des de Suècia, os les escucho, endavant Villarreal. Pues... saludos, Jofre, desde Villarreal. Para más fresqueta. Bueno, sí fa fresca, ¿eh?
Últimamente. Ya, pero en Suecia...
Claro. Últimamente está la cosa un poco complicada, pero bueno, se pot suportar. Y, bueno, ¿qué diuen els nostres oients de tot això? Seguir la polémica en que somos un campo frío y tot aquestes coses.
Sí, pero espere que de veritat que acabe ya, sí, porque no podem estar enfrentats els uns contra els altres.
Pues eso. Va, a veure què diluquen de la situació en la que estem. Que no es, ahora, la esperada. Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Oye, ¿qué le pasa al Villarreal? Que tú eras optimista, yo también, pero me parece a mí que no, ¿eh?
A ver, sí, yo sí que creo en las últimas semanas que el optimismo de quizás ser favoritos a la Champions, pues quizás hay que bajarlo, pero bueno, realmente yo sigo sin estar tan dramático porque, bueno, son dos semanas que con lesiones y demás que está costando, pero yo sí que... creo, sigo pensando que al menos para competir en Europa tendremos, y esto pues ya cambiará en algún momento que otro. Y otro factor importante también es que sí hemos sido muy optimistas, pero la realidad también es que es un proyecto todavía que es el primer año así real.
O sea, que todos nos quedamos con lo de la Champions porque salía todo y decíamos, sin jugar bien, cuando empiecen a rodar van a volar, pero claro, cuando han dejado de entrar los goles, el equipo no llega a jugar bien y le cuesta más, claro.
A ver, es que yo creo que, a ver, yo personalmente creo que la plantilla del Villarreal es buena y que está para competir, para entrar a Europa, pero sí que es cierto que quizás el arreón inicial está un poco falso, entre comillas, también porque creo que es una plantilla que... las lesiones, pues obviamente son mala suerte, pero también tenías algún que otro jugador que te podías esperar que no estuviesen siempre, y eso pues se está notando ahora que están faltando ciertos jugadores que al final te dan cosas que otros no te dan. Estás echando mucho en falta en jugadores en ataque como Pepe y luego pues Gerard y Ayoce, que están volviendo y todavía no están al 100%. En defensa también lo estás notando, pero bueno, también es cierto que las malas rachas los tienen todos los equipos y quizás lo de la Champions, pues hay que revisárselo, pero yo sigo pensando que esto sí que le daremos la vuelta ahora, pues con... espero que en estos dos partidos, pero luego también en cuanto tengamos el parón y recuperemos ciertos jugadores.
Claro, la teoría es simple. Si tú quieres jugadores todos jóvenes, una lista de 30, que no se lesione nadie, que cuando no esté uno no juegue, el otro le apriete, le compita, le obligue y que no tengas problemas, pues es una historia. Claro, este Villarreal, ya que empezábamos de inicio con dos que eran duda total y más mal que bien, que eran Pedraza y Foyt. A partir de ahí, sí. Dos dudas genéricas que eran Gerard y... ahora lo diré cantando. Ah, y Denis Suárez, ¿vale? Son cuatro.
Sí, sí.
Cuatro jugadores. Dos que no sabes si van a volver y dos que sabes que van a volver, pero que no sabes al nivel que pueden hacerlo. Y luego lo que te puede pasar. Ahí te vienen las lesiones de Akomak y de Pepe, que eran dos futbolistas que estaban dando un nivel competitivo alto y que eran tu recambio por si Gerard no llegaba a engancharse, ¿sabes? Entonces, claro... ha sido como eso del dominó, tiras una ficha y clac, clac, clac. Claro, tú ya tenías tambaleando cuatro o cinco fichas, pero ¿cómo?
A ver, es que al final es eso, o sea, creo que el Villarreal, ya te digo, tuvo un verano complicado porque creo que todos somos conscientes que hacía falta muchos cambios o empezar como un nuevo ciclo. No puedes hacer todo en el mismo verano, por lo cual es lógico la planificación que se hizo, y creo que se hicieron buenos refuerzos teniendo en cuenta lo que había. Y, por ejemplo, Pepe, sí que es cierto que no es algo tan seguro que esté, que tenga lesiones, pero bueno, tampoco era el jugador más regular en su en su pasado, pero bueno, quiero decir, cuando firmas a un jugador de ese nivel también tienes eso en el pack, y el Villarreal tiene una plantilla amplia, pues yo creo que por esto, y pues bueno, te has topado en este tramo de la temporada con muchas lesiones y que te está afectando al rendimiento, y que el equipo está con un nivel de inspiración menor, porque por ejemplo, pues Ayoce y Girard, que son dos de los jugadores que más te generan, pues bueno, justo ante el Betis, que es el partido que más cerca tenemos, pues no estuvieron tan bien porque quizás les falta rodaje, faltan ciertas cosas, y eso pues No creo que sea optimista, creo que es simplemente, pues, es, la realidad es que volverá a tener un nivel mejor de lo que están mostrando hasta ahora.
El Villarreal que no roba, que deja que el contrario controle, que se deja dominar, ¿eso es porque no se siente seguro, porque le faltan piernas como para ir a discutir la pelota y que el contrario no, o porque es una estrategia pensando que con la velocidad te da y que defensivamente estás equilibrado y no ibas a sufrir y te meten gol muy fácil? ¿Qué crees?
A ver, a mí el Villarreal, de sobre todo este finde y también algunos tramos ante el Athletic, lo que más me preocupaba no era las derrotas, porque son dos derrotas que pueden pasar teniendo en cuenta el momento de temporada que estás. Lo que más me preocupó es que es un equipo que sí que da la sensación que en este momento no tiene claro a qué idea quiere jugar, ni confiaba tanto en lo que quería hacer. Al final, pues bueno, ante el Betis se habla mucho porque jugaste contra 10, pero sí que es cierto que aunque juegues contra 10, fue un equipo que se te puso 2-0 por delante y ya pues tiene ahí dos líneas de cuatro atrás y un bloque bajo y tienes que saber atacar el bloque bajo. El Villarreal, yo creo, lo que me preocupó fue eso, que estuvo sin ideas en esa situación y no supo ni cómo atacarle. Es lo que me preocupa, que es un momento donde el Villarreal lo veo sin ideas. Igualmente, pues yo sigo pensando que tenemos uno de los entrenadores más top de la liga y eso ya cambiará ahora con el parón y eso, pero ya te digo, eso es lo único que me preocupa, que lo veo como si sin ideas. A mí, cuando un equipo, como fue ante el Betis, su única forma de atacar bloques bajos es poner centros laterales desde cualquier sitio, me parece un mal síntoma, porque creo que el Villarreal, teniendo en cuenta los jugadores que tiene entre líneas, si no empiezan a buscar a Gerard Moreno, a Yoce en esas zonas, es porque está muy falto de inspiración.
Bueno, claro, ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿De qué manera?
A ver, es que al final, yo ya te digo, yo también creo que es un poquito momentos de inspiración porque lo hemos hecho durante la temporada. No ha sido siempre el Villarreal, hablábamos al principio de temporada, que dominaba muchos registros, éramos un equipo que cuando teníamos que seguir a la contra lo hacíamos bien, cuando teníamos que replegar un poquito pues lo hacíamos bien porque salíamos bien a la contra, pero también era un equipo que en estático estaba atacando bien, se estaba encontrando, sobre todo por ejemplo el año pasado, que bueno, teníamos jugadores diferentes, pero algunos siguen ahí. Marcelino demostró que es capaz de hacer que el equipo ataque bien en estático ante bloques bajos cuando tiene que generar juego por ellos mismos. Y yo creo que es un poquito falta de inspiración, por eso me parece buena noticia que pronto tengamos un parón para que el equipo un poquito resete y sea capaz de entrar un poquito en el camino. Yo en cuanto a eso no estoy muy preocupado porque creo que mejorará la dinámica en ese aspecto y es una mala racha. Lo que a mí me preocupa más, teniendo en cuenta lo que es Marcelino como entrenador, es que estos partidos que... Pues mira, si el Betis me parece un buen ejemplo, que el Betis es un equipo que propone y que en realidad domina, pero nos dio una clase de defensiva del área que fue espectacular.
¿Ves? Yo no lo tengo tan claro, porque al final sacan dos balones de la raya y en el último minuto les cascas un gol con un tío solo dentro del área pequeña. O sea, claro, es que al final
sí.
El fútbol siempre se analiza desde el matiz. Yo creo que el Betis se encontró, como has dicho, un Villarreal inoperante. Por ejemplo, es increíble que Baena centrara 16 veces y que de las 16 solo se remataran 3. O sea, esto, vamos, no... hasta hoy es impensable. O sea, que el mejor asistente de la liga que tires 6-7 corners y no remates ni uno. Y el Betis tenía a Bartra, que todos sabemos lo que es un mal defensa, es un defensa, digamos. Claro, Bartra sería Cuenca cuando estaba aquí Cuenca, ¿sabes? O sea, alguien que no tiene ni la sangre, ni la agresividad, ni la... O sea, que fue todo más, yo creo que un conglomerado de un Betis que estaba motivado,
se juntó bien.
Yo creo que el Betis, cuando expulsó Simi Ávila, sabía que iba a perder. Y que el gol de Lo Celso les dijo, hostia, me tienen que meter 3. Y al Villarreal al revés. Al Villarreal dijo, hostia, tengo que meter 3. Me falta la mitad de gente que me genera. Y puede ser que se equivocara, decir, vamos a centrar y que Tierno la remate, ¿no?
Es que es lo que a mí no me gustó del partido. Que yo en cualquier equipo veo como mala, muy mala señal el tema de empezar a poner centros por cualquier sitio. Porque, a ver, vale, tienes a Barry que al final te generó unas tres ocasiones claras,
claro.
Te generó durante el partido sin hacer mucho, pero realmente es que creo que para que marques de cabeza muchas veces hace falta el nivel de inspiración del delantero, porque no es como encontrarte con un mano a mano, es que tienes que darle una fuerza increíble con el balón y es un poquito casualidad.
Es lo que ha dicho desde el principio. A ver, el Betis hizo un buen entramado defensivo. No, no es verdad. O sea, no es verdad. El Villarreal hizo un mal planteamiento de ataque y generó muy poco. Lo zarandeó poco, lo movió poco, le agobió poco. Hubo momentos de mucho pase lineal donde Parejo no se atrevía a meter un pase. Todo era que decidiera Baena. Baena llega a desesperarse porque a un momento dice, hostia, no puedo hacerlo todo yo. O sea, que alguien haga algo diferente, ¿no? Y te das cuenta cuando sale Pau Cabanes, que tira dos regates y dos balones al espacio y genera cosas. Genera un mal centro, genera un córner, ¿sabes? Cosa que los otros no había generado a nadie.
Es que eso es lo que me parecía a mí también, porque, por ejemplo, a mí lo de retrasar la posición de Baena no me gustó mucho, porque creo que es el único que podías encontrar entre líneas, y es que yo recuerdo la segunda parte donde Gerard y Ayoce eran dos jugadores solo para también a ver si encontraban alguna en el área, no estaban intentando buscarles entre líneas para intentar meterte un poquito por dentro. Bernat por la banda izquierda no me gustó nada, porque, por ejemplo, Cabanes por la derecha sí que hubo un par de jugadas donde ganó línea de fondo, y cuando si ganas línea de fondo tienes oportunidad de poner un centro bueno de verdad y una ocasión que de verdad sea ocasión, no como centros desde donde ponía Bernat, que hace falta un delantero con mucha inspiración que remate,
claro, pero,
que remate muy bien.
Pero,
y eso es lo que...
pero claro, el fútbol es tan cabronazo que imagínate, Bernat le pasa un balón a Cardona que acaba en penalti y que no lo pitan porque está fuera de juego un palmo. Bernat es el que centra el último balón que mete Barry. Si Bernat hace esas dos jugadas y las dos jugadas salen bien por centímetros, estaremos hablando que vaya acierto de Marcelino de poner ahí a Bernat. Es posible que cambiando a Bernat y poniendo a Cardona, que tenía más confianza, y a Bernat atrás, pero claro, eso lo piensas ahora, ¿no? Que Cardona...
A ver, tienes razón, ¿eh? Yo justo ahí ya te... Seguramente, aunque viniésemos con empate o con victoria con centro de Bernat, yo creo que te diría lo mismo. O sea, yo,
sí, no, que se nota que cambio... se nota que no está, que no está. Claro, pero si es el problema tuyo, Luquen, que es el que hablábamos. Estabas en el campo y mira, Ayoce no está todavía. Gerard no está todavía. Bernat no está todavía. Pau Cabanes no está hecho todavía. Claro, acabaste el partido con 4 o 5 jugadores que no están. O sea, que no están bien.
Sí. A ver, por eso, o sea, yo ya te digo, yo... Creo que la semana pasada, cuando vine aquí, vine como más alterado, más nervioso, porque al final pues, también estuvo lo de la Copa y demás. Esta semana pues es una pena y sí que quizás me hace revisar un poquito la opinión de ser favoritos en Liga, porque, pues, pero bueno, aquí también tengo que meter el factor de que el Athletic me parece un equipazo y ya está. O sea, no tiene mucho más y un poquito también por poner la calma. Somos un equipo que no tenemos muchos jugadores nuevos, no llevamos ni un año de proyecto, porque vale, Marcelo lleva más tiempo, pero con estos jugadores no lleva tanto, y por ir al Athletic, el Athletic también está 3 años con el mismo entrenador, que es otro pedazo de entrenador, y con los mismos jugadores durante 3 años, y ahora puede estar en una regularidad diferente. Yo sigo pensando, tenemos que para competir Europa, y creo que esto se dará la vuelta
por
su naturaleza. La
eso que dices tú es que el Atleti empezó mal, el Atlético Madrid empezó mal, ¿vale? El Betis empezó mal, la Real empezó mal, y los que han empezado bien, que éramos nosotros, el Barça, estamos mal ahora.
Sí, a ver, yo creo que el Villarreal en cuanto recupere algunos jugadores y ciertas sensaciones, porque a ver, para mí el equipo de ayer pues sí que necesitaba ciertos cambios, pero el domingo no era tampoco mal equipo, y hay equipo para hacer mejor juego, y simplemente estamos en un bache que yo es que veo el descanso más que necesario.
Yo creo que te pilla en un bache de los que estaban bien y que los que no están no han entrado bien. Juntas, los que estaban top un 8 bajan a un 6 y los que entran son un 5. La media, un 5 o un 6, no te da.
A ver, es que a mí, por ejemplo, un hombre que tuvimos el año pasado como Guedes, que al final era un jugador que cuando entraba desde el banquillo y tal, era un jugador que quizás en cuanto a números goleadores no te generó tanto, pero sí que era un jugador que te generaba entre líneas y te agitaba un poquito más el partido entre líneas. Yo creo que estos partidos te está faltando eso también, porque Ayoce... no voy a empezar a comparar a Ayoce con Guedes, porque me parece mejor temporada la de Ayoce, porque simplemente los goles están ahí, pero quizás entre líneas no te está generando tanto como debe. Gerard todavía no está para generarte entre líneas y...
Ya, pero eso te lo estaba haciendo a Comac y Pepe, que te estaban castigando muchísimo la banda del rival, lo que generaba dudas para el central, lo que hacía que el rival no pudiera subir por ese lado porque sabía que tenía un tío que te castigaba. Es que, claro, quitar amenaza hace que el rival viva mejor, ¿eh? Y el Villarreal ha perdido la amenaza, vamos, ahora mismo. O por falta de forma, aparte, o porque los que no estaban no están.
Aria, aparte, queramos o no, al final hay muchos partidos juntos tampoco hay tanto nivel para, o sea, tampoco hay tantos días como para que te prepares para lo que se te viene, y el Villarreal se ha encontrado en un punto, en un momento de poca inspiración y sin poder generar tanto, sin poder enfrentarte a la situación que tienes ahora. Por eso yo creo que en lo que hemos visto estas semanas está ante el Atlético, ante el Betis, me parece insuficiente realmente, pero creo que esto pues mejorará. Quizás no podemos esperar el nivel que esperábamos al principio de temporada, pero tampoco es este el nivel real. O sea, yo en eso no estoy nada preocupado porque creo que mejorará. Yo sigo diciendo que lo que más me preocupa es la línea defensiva, pero bueno, es lo que hay también.
Gracias, Luquen.
A ti, Javi.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Bueno, pues ¿qué queda, Rubio? Qui ha de manar les entrades? Bueno, sí. Per cert, n'hi ha un missatge, fiqueu el nom, si no sabem qui som. Els que tenen que fer que animen són ells primer. Nosaltres tenim que anar a veure futbol i disfrutar. I últimament no ho estem fent o res de res, diu. A veure, qui vol les entrades?
Va. Sí, José Robles, Dani García, Izan Benito, Pedro Crespo, Juan...
Entre tots ixos són... 4, no? 5?
5.
5. El 3, qui és el 3?
Izan Benito.
Pues a Izan li han tocat les entrades. Que vaja, eh? Calzoncillos llargs i manta, però al futbol. Ara mos comuniquem amb ell, a veure com les trasladem. 5 sobre les 3.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.